Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Reprenem la roda política, el Penedès en xarxa, que dediquem avui a l'impacte de les xarxes socials en la comunicació dels ajuntaments. Com sempre, la segona part la tractem en format de tertúlia amb els nostres convidats. Una tertúlia que conduirà des de Domenys Ràdio la Lourdes Meronyó.
Doncs així és, i recordem per aquells oients que s'hagin incorporat ara qui ens acompanya. Tenim a la Júlia Rosa, regidora de Comunicació de Sant Sadurní. Molt bon dia. No sé si la tenim, diria que sí. No la sentim, no passa res. A la Fina Mascaró, regidora de Comunicació d'Olèrdola. Molt bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Ben tornada.
Moltes gràcies.
Quant de temps?
Bé, no sé, ara no em convideu.
Oh, no, perquè
això que porto moltes regidories, eh?
No, que feia dies que no fèiem roda política en el tema.
Exactament.
De que ja hi havia dies menys.
Ja saps que jo estic encantada de sempre de col·laborar.
Ho sé, ho sé. Tenim a l'Adrià Molina, regidor de l'Ajuntament de l'Arboç. Molt bon dia, Adrià.
Molt bon dia, Lourdes.
I tenim a l'Amadeu Benach, alcalde de Banyeres. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, abans m'he quedat amb una cosa que... Ah, sí, la podem... Vale, ja tenim a la Júlia Rosa, regidora de Comunicació. Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'Amadeu comentava quan, abans de marxar a la publicitat i a les notícies, això de que la gent envia fotos a través de Facebook o a través d'ins... Bueno, més fàcil a través de Facebook, per aprofitar, no?, que com si estiguéssiu 24/7 a les xarxes socials vosaltres. Us ha passat a tots? Comencem amb la Júlia.
Bueno, vivim en una societat que últimament o en els últims anys s'ha fet molt fanàtica, no?, de la immediatesa, i a vegades, doncs, tot i que és, penso que també és positiu que la ciutadania tingui aquesta possibilitat de poder contactar d'una forma més àgil i més fàcil amb l'administració, sí que és veritat que a vegades no es poden donar les respostes en 5 minuts, sinó que la informació s'ha de contrastar o s'ha de buscar, doncs, les fonts correctes per poder donar la informació que s'estigui demanant.
Fina.
Totalment d'acord amb el que diu la Júlia. Primer, tu deies, es deuen pensar que estem les 24 hores, no?, tant nosaltres com els nostres tècnics, no? Vull dir, és evident que les xarxes a vegades ajuden, però moltes vegades el que passa és que tu, per poder respondre de manera acurada, doncs has de verificar, primer, que no sigui una notícia falsa, no? Després, que allò no estigui en curs d'arreglar-se, que el ciutadà o la ciutadana requereix una resposta acurada i, a més, sempre que estigui dintre de la legalitat, etcètera, etcètera. I això no passa per posar-te a la xarxa i respondre d'una manera impulsiva, no? Que és el que
passa... Per moltes ganes que et donin a vegades, no?
Exacte, sí, sí. No, una cosa són les ganes, eh? A veure, aquí jo crec que tots ens hem reprimit. Vull dir, moltes vegades allò, veus la notícia, tu contestaries, la tenques i dius, bueno, la deixo reposar perquè no puc respondre allò que d'entrada respondries, també perquè cometries, penso, una gravetat, perquè a vegades el que tu respondries no s'ajusta realment dintre d'un marc jurídic, com ens parlem moltes vegades als ajuntaments, no? Però que, ostres, que sí que és cert que està molt bé que tothom estigui ben informat, però hem de pensar que la immediatesa que moltes vegades té la gent a l'hora de respondre, els ajuntaments no la tenim.
Uh-huh. Adrià?
Bé, bueno, comenten les companyes, sobretot el tema està, no?, que la gent ha fet les xarxes socials, Facebook, Instagram, per sobretot com una espècie de seu electrònica, no?, on fer les seves instàncies amb immediatesa i esperant una resposta o una solució. Doncs, per mi la resposta curta i fent una mica de dolent de la pel·lícula és no respondre. Vull dir, aquests missatges privats que et puguin enviar o aquestes fotos que et puguin passar, no respondre i tindre un missatge automàtic sempre que es redirigeixi cap als canals oficials, això és el primer, perquè són els que et donaran la veracitat de que si aquesta persona existeix o no, i no? I podràs adreçar després a la seva queixa o consulta o necessitat al servei adequat. A veure, també et dic, a vegades, no? Pues, jo que sé, et passa una foto de que hi ha un arbre que s'ha trencat una branca perquè fa vent. O si el tècnic de comunicació la veu, ens l'envia al moment i intentem posar-hi solució. Però no intentem donar sempre un feedback o una resposta, perquè si no acostumaries a tothom a treballar per allà i la secretària doncs s'estiraria dels pèls, no?, de l'Ajuntament, perquè no té cap tipus de legalitat, o com a mínim nosaltres no ho tenim regulat, perquè si sigui a les instàncies o les peticions a través de les xarxes socials.
Mm-hmm. Amadeu.
No totalment d'acord, que diuen, o sigui, ja ho he dit abans, que bueno, avui en dia jo crec que això és una mica caòtic, i ni com a alcalde, ni ells com a regidors, ni tècnics, ni secretaria, a vegades pues, podem... No, és que no devem contestar en aquesta velocitat, perquè a vegades no sabem el que diu l'Adrià, no? Ni si és veraç ni res. Aquí també tenim molta gent que a vegades té pseudònims que no sabem ni qui són. I vinga... Jo el que m'he trobat també a vegades és que les redes socials... amb alguna fotografia, mireu com està això, i a vegades parlem amb regidors, aquesta foto no és la mateixa de fa 3 mesos, també a vegades torna a donar la volta, no? Dius, ostres, dius que, bueno, no estem només per això, volem donar comunicació, crec que l'estem donant, les redes socials funcionen molt bé, però la gent avui en dia jo crec que, el que diem, no? Es pensen que estem 24 hores i tot és pim-pam, i no és així.
Pues anava a preguntar... Sí. Per a...
Perdona, sí, un segon. Sí, permets un segon? Ja saps que, com que tu sempre em dones peu.
I tant.
A més, pensem una cosa, com diuen els companys, si totes les queixes entren pel canal habitual, no, que és, doncs, que és la instància, la manera formal, llevat d'una urgència, o sigui, una emergència és una altra història, eh? Parlo de les coses normals. Doncs això el que fa també és... poder-ho documentar, veure si la mateixa queixa ja t'ha entrat una altra vegada, etc etc. Però és que, a més, ara tenim correu electrònic de l'Ajuntament, el genèric, el del regidor, el de l'alcalde o l'alcaldessa, l'Instagram, el que abans era el Twitter, el Facebook. És a dir, hi ha tants canals que si tu...
El TikTok, has també. De,
exacte, el TikTok. Vull dir, tots, l'APP, el que sigui, si tu has d'agafar i mirar tots els missatges que entren per tots aquests canals, és que no treballarem.
No, és impossible.
Perquè, a més, t'arriba, li arriba doncs, a un regidor o regidora, o a l'alcalde o a l'alcaldessa, però és que no en tenen prou, que llavors ho envien a la resta de companys, regidors i regidores, i no cal dir després a l'oposició, etcètera, etcètera. Per tant, no faríem res més.
Que està a xarxes socials tot el dia, eh?
No.
Clar... Jo no, m'ha agradat una cosa que ha dit l'Adrià, és el tema de seu electrònica. A veure, aquí, i final, sé que tu ja saps, crec que sabràs per on vaig ara, l'administració pública fàcil no és, anem a dir-ho clar. És a dir, moltes vegades, aquí ho hem comentat amb la Laia, amb la directora de Domens Ràdio, que ella i jo, per exemple, i la resta de companys, estem molt posats amb el tema d'internet. I a vegades ens costa trobar coses a l'administració pública. Si a nosaltres, que estem tot el dia treballant en aquest àmbit, per una persona que no estigui acostumada, això li complica l'existència. El tema de xarxes socials és més fàcil. Fins aquí, bé, no?
Sí.
Vale. Hi hauria una de les coses que el Ramon Ferrer sempre diu, també quan l'hem tingut aquí al programa, és que l'administració pública és molt burocràtica, molt farragosa i molt lenta. Creieu que s'hauria, no sé si d'inventar o de posar algun mecanisme que a la ciutadania li fos més fàcil comunicar-se directament?
Bé, jo el que podria dir, si em deixeu... comunicar-se, jo crec que avui en dia precisament és lo fàcil que té la gent, comunicació. Com he dit abans, a la introducció del programa, fa 20 anys això no passava, ni molt menys, i fa pocs anys la gent encara tenia que vindre a l'Ajuntament a fer una entrada de registre. Avui en dia ens trobem que som molt més àgils, la gent ho pot fer doncs, a les 2 de la matinada, si s'avorreix i té una petició que fer que s'oblidava, doncs la pot fer des de casa seva. Això ens fa que tinguem moltes més entrades i moltes més respostes. I com deia no sé si ho deia la Júlia o la Fina, no podem contestar tot això, és inviable. No podem contestar-ho tot això. Però han donat aquesta agilitat? Sí. Tenim el problema avui en dia? Afegit i multiplicat per 100. Però per 100. O sigui, jo quan vaig entrar fa uns anys d'alcalde, em passava fins a les 2 de la matinada mirant tots els correus. I tot, i contestant. I li vaig preguntar un dia en un consell d'alcaldes, li vaig preguntar amb els veterans, amb els companys alcaldes, dic, escolta, jo és que no dono colla amb els d'això. Diu, és que és impossible, Amadeu. És impossible, no pots estar per tot. I és que és veritat, és impossible. Perquè no només tenim els dels nostres vilatans, i a més són municipis petits amb pocs recursos que no tenim una persona, ni dues ni tres, només dedicada a contestar. Ho fem nosaltres, els regidors, l'alcalde, algun tècnic, si pot. És impossible. Jo em poso a contestar correus, 10 i me n'entren 10 més. Això és impossible. I la gent a vegades pues, no ho entén. Si la gent ens escolta des d'aquí, jo sempre dic, una emergència no és un WhatsApp, no és una fotografia. Una emergència és una trucada de telèfon o els que tenen policia local o a 112, si depèn de quina emergència sigui. I si és una fuita d'aigua o algú, els ajuntaments petits, com nosaltres també tenim un telèfon d'emergència. Vale? Per aquestes coses, una emergència és una trucada. Un WhatsApp no pot ser una emergència.
Sí, però sí que és cert, és a dir, el tema de les emergències, estic totalment d'acord amb tu, que sí que el ciutadà s'hauria de dirigir més directament, no, a qui corresponguin els serveis d'emergències en aquest cas, però sí que a nivell d'Ajuntament, a nosaltres com a comunicadors, diguem, sí que les xarxes socials en aquest sentit ens han ajudat molt. No obstant, les xarxes socials també penso que són una arma de doble fil, perquè aquí hi ha una escletxa digital evident, que hi ha doncs, un sector de la població, i això també ho dic no només com a regidora de comunicació, sinó també com a regidora de les persones grans que soc, que hi ha una escletxa digital evident. Tant de bo, no? Seguint el fil de la pregunta que havies fet, que trobem aquest sistema que faciliti molt més el ciutadà i evitar tanta burocràcia que tenim per tothom, però sí que els canals tradicionals, per així dir-ho, sí que de moment almenys s'han de continuar mantenint per al sector de població que li és més feixuc o li és més costós el fet de moure's de forma digital.
No, això totalment d'acord, no. O sigui, que ho hem de mantindre perfecte, i per això hem evolucionat i creiem que tenim tot. Nosaltres, sense més enllà, tampoc no vull fer... Bueno, ho vull fer propaganda, sí. Hem guanyat 2 cops el premi de transparència i tot això, no? Ho fem. Però una cosa és comunicar, ser transparents. Ja m'encanta això i apostem per això. I l'altra cosa és el bombardeig aquest continu. I ara us donaré una paraula aquí, que no sé si molts l'heu fet servir o la coneixeu, però jo sí, perquè hi tinc pleits amb ell. En el nostre municipi, tenim 2 querulans, que es diuen. Querulans són persones que mai estan contentes amb tot el que se'ls contesti. Sempre entraran en això. Tots els pobles tenim algun querulant. Per tant, o sigui, tindre un querulant, jo tindre'n 2, això és la loteria? No, el següent. I clar, això és infumable. I si no contestes, doncs te'n van a la sindicatura de comptes perquè no contestes. O al síndic de Greuges, o on te sigui. I dius, és que això és infumable.
Totalment d'acord, totalment d'acord. A més, aquests carolans, que jo no sé què es deien així, però em quedaré la paraula.
Si ho busqueu per internet, ho especifica totalment. Perfecte, aquesta persona.
Estic buscant jo també.
Nosaltres li havíem posat algun altre nom que no direm en antena, perquè, per respecte. Però sí que és, no, però sí que és veritat que tu tens, a veure, algunes persones que saps que de manera regular et poden entrar un parell d'instàncies a la setmana.
Buf, i més.
Sí, sí, no, he posat de promits, no?
Sí,
i que són reiterades i que tu tens l'obligació de respondre-les en un termini de 3 mesos com a molt, perquè llavors es queixen perquè la primera no les resposta. És a dir, és una cadena de situacions que el que fa és col·lapsar i que, com dèieu, no? Vull dir, a veure, Sant Sadurní sí que té ja una dimensió una miqueta més gran, però la resta són petits i que, clar, això és un col·lapse importantíssim, que després ens priva de fer altres coses que, amb tots els respectes, però donaran més fruit a la ciutadania que potser respondre 3 vegades la mateixa cosa.
Sí.
Que al tanto, que al final, jo he començat dient en la introducció que nosaltres, vull dir, avui anem a recollir el segell del InfoParticipa per la transparència, etc etc. Per tant, donem resposta a tot això, però ens col·lapsa. De tota manera, jo volia respondre a la pregunta, Lourdes, que feies, no? Perquè, bàsicament, també m'has dit que nosaltres en havíem parlat moltes vegades del tema de la burocràcia. Sí. Sí que és cert que els ajuntaments tenim molta burocràcia, però facilita a la ciutadania que s'adreça a nosaltres doncs, per una queixa i tal, via instància, el que et dona, el que et dona és tenir-ho endreçat i ben intern. Ah. Val? Sí que es fan unes apps que jo he explicat que nosaltres n'hem posat una, però la podríem haver posat més sofisticada, no? Aquesta que tu vas pel carrer, fas la foto i automàticament et genera la instància, només has de triar a quin departament o a quina àrea la vols enviar i ja està. Però has de tenir capacitat de resposta després. I sí. Si no pots donar el servei, no posis aquest aplicatiu. Perquè el que estem llavors és enganyant a la ciutadania. Sí.
Això ho feia, això passava amb la línia verda.
Sí, correcte, jo la vaig treure la línia verda.
Exacte. Jo, nosaltres no la vam arribar ni posar, perquè quan tu parles amb ajuntaments com vosaltres, no, que ja hi heu passat i et diuen, escolta'm, tingues molt clar poder donar el servei. Si no, no posis l'opció.
Totalment.
Perquè llavors tu ofegaràs, no? Llavors, sempre hem d'aprendre, no, d'aquells que ja hi heu passat. Jo també recomano.
No, i m'agrada molt la teva opinió i la comparteixo i la dic públicament, eh? Jo línia verda la vaig treure i la gent me'n fa encara per Facebook i Instagram, però no són les cadenes oficials, ni molt menys a vegades, i no podem, pobles petits, la brigada no està 24 hores, ni tenim els recursos, no podem. No. És veritat.
Jo crec que ens agradaria a tots i a totes poder tenir una brigada que al dematí es poguéssim descarregar totes aquestes fotos o instàncies i de més i dir, escolta'm, allò, vinga, un equip, tu aquí, tu allà, tu a l'altra banda, i tot en un dia deixar-ho tot enllestit, en la mesura que es pogués, i l'endemà tornar a treballar les que t'entrin el dia abans. Però això són les brigades d'alcaldia, i les brigades d'alcaldia fan de tot menys això, que si anar a portar les taules, les cadires, no sé, la festa d'un lloc i l'altre, sí, que és el que dinamitzen els pobles. Llavors, això ho hem de poder explicar a la ciutadania. Això també és comunicació. És explicar a la ciutadania que els que fan que el teixit associatiu i que els pobles tinguin vida també donen molta feina, eh? I a Déu gràcies, jo la vull, aquesta feina. Però que som els que som, eh? I això tots vosaltres sabeu que externalitzar seria... Perdó.
Posar una medalla a un company alcalde que és de l'Alt Penedès, no vull dir el nom ni el poble, però sí l'exemple, que a mi m'encanta, i m'encanta moltíssim. O sigui, al final els pobles som de tots, dels nostres ciutadans. Nosaltres, fi a cap, som gestors d'aquest municipi. La gent s'ha d'estimar una miqueta més el poble. En aquest poble que dic jo, de l'Alt Penedès, s'ha aconseguit durant 12 anys l'alcalde no netejar els carrers ni treure les herbes. Els ciutadans continuen netejant-se la vorera de davant de casa seva i traient-se les herbes de davant de casa seva. Avui en dia jo ho estic pregonant molt i és que és el que hauríem de fer. Jo també trec les herbes davant de casa meva i netejo i frego davant de casa meva. No perquè sigui l'alcalde, perquè ho he fet tota la vida i ho he vist dels meus pares. Però avui en dia, en vez de queixar-nos tant perquè això està brut i tal, o perquè hi ha una tanca al terra que fa 3 dies que hi és, jo dic, en sèrio, ningú pot agafar-la i arrambar-la a la paret? Ningú pot agafar això i fer... Ningú, o sigui, és queixar-nos. Estem en un sistema que tothom es queixa. Com que paguem impostos, tenim drets, però i obligacions també. És el nostre poble. Jo sempre vaig dir una vegada, la nostra plaça del nostre poble és el nostre menjador, el punt de trobada, els carrers són els nostres passeillos, l'entrada del poble del Lletrero és la nostra casa. Cuidem-la entre tots, home, cuidem-la entre tots una miqueta, no queixem-nos tant.
Adrià, que estàs molt callat.
No, la veritat és que estaven dient tot el que anava pensant, després ho deien els companys, doncs em anava a dir, oi, no cal que digui res. No, simplement un apunt molt, molt senzill, no? El resum i el que jo em trec de tot això és que al final jo veig que els municipis tenim com tres branes, no? Tres incidències, tres comunicacions per part de la ciutadania, que són l'urgent, que com a resposta l'Amadeu, aquesta ja té uns canals, no? Pots trucar si hi ha una fuita d'aigua o l'empresa d'aigua, si hi ha una emergència al 712 o bombers, perquè si és que hi ha una canterilla, ara no em surt en català, oberta, pues que no passi un vehicle i tinguem un accident, no? Després tens els comunicats que jo és els que em referia que havien d'anar per instància i responent a la pregunta que feies a l'inici, Lourdes, no? De clar, és molt burocràtic i la gent gran poder no se n'en surt, no? És cert que cada cop és més senzill i cada cop més gent disposa de certificat digital i cada cop, el que diu l'Amadeu, a les 2 de la nit et entren una instància i se'n van a dormir tan tranquils, però per certes incidències o per certs aspectes o per certes coses que estan en terreno d'àrea, no? Que no són ni una emergència, però tampoc tenen la necessitat de ser una instància, és aquí on els ajuntaments tenim el repte, no? Doncs la línia verda és com, o aquest tipus d'aplicacions, sembla que siguin la panacea i la solució, però et provoquen aquest problema de que tu, doncs, estàs informat. O sigui, doncs, tu sí que no tens l'excusa de dir no ho he vist, perquè tu tens un canal oficial que recull aquesta incidència, no, en molts casos no genera una instància, però tu has de donar una resposta, perquè t'has compromès a aquesta resposta, no?, i a aquesta solució. I aquí és on entens el problema, que com no arribes, pot generar una frustració en la població, que potser per altres mitjans, com pots al·legar pues, que no has tingut comunicació, pues, no genera. No? Al final, els pobles petits, la línia verda, jo sempre ho dic, és l'alcalde. És qui va recollint tota la informació i qui diu prioritza una cosa sobre una altra i és el seu criteri i ja està. I no pot ser d'una altra manera, perquè és que si no... és això, generes una frustració per col·lapse, perquè no arribes a donar la resposta a la ciutadania. Com heu dit, has de tindre la capacitat de respondre, si no, millor no la posis.
Tal qual. Ens queden 3 minuts, per tant, us demanaré que sigueu ràpids. No sé si la intel·ligència artificial podria canviar el panorama i com ho veieu?
Bueno, jo l'intel·ligència la faria amb una frase sempre fixa, amb un control. Però, clar, intel·ligència artificial, sapigués si al final un invernal, si aquella fuita de l'aigua és urgent o pot aguantar-me fins a demà... Clar, això és el que diu ell. Al final ho decidim. Jo, com a alcalde, doncs, prenc decisions cada dia, si aquesta es pot fer, si l'altra no es pot fer. Però prioritzar, que a vegades ho hem de veure. Jo, almenys, el que fem nosaltres és, a vegades... supervisar la incidència aquesta, si és una urgència o no. Urgències o emergències.
Uh-huh. Exacte.
Bueno, Quina? Perdona.
Sí, Adrià.
És que jo, intel·ligència artificial, justament, jo treballo a un altre ajuntament més gran, a part d'aquí com a regidor, no? I estem ja suquetejant una mica amb el tema d'intel·ligència artificial. I, a veure, ara la base de l'intel·ligència artificial, el que s'està buscant a l'administració pública, no és... que tingui aquesta capacitat de decisió ni molt menys, no? Perquè encara estaríem parlant d'un futur potser una mica a mig termini, sinó és donar resposta o ajudar el ciutadà a trobar informació respecte al municipi o les instàncies. No? Al final, ara el que s'està treballant és que tu entrenes un model, informació del teu ajuntament, amb preguntes i respostes, i li vas corregint, i doncs es converteix en una eina de suport per estalviar, per exemple, temps als teus administratius, no? O tindre 24 hores aquest suport online a la ciutadania a l'hora de consultar qualsevol cosa respecte al teu ajuntament o l'agenda o calendari del municipi. Però no, de moment no arriba, no va més enllà en el tema comunicatiu o trobo que no hi arriba. A part de l'ajuda que et pot suposar a l'hora de crear vídeos o continguts, no? Que ara qualsevol persona sense coneixements d'edició d'imatge o de vídeo pues pot fer un cartell o pot editar un petit vídeo i això pues, és molt més àgil pels ajuntaments, no? Sempre mirant, sobretot, que no hagi ficat alguna pífia o t'hagi canviat el nom del poble, que també passa.
Adrià, molt ràpidament, perquè ens queda mig minut i tenim a la Fina i a la Júlia.
Sí.
Júlia.
Ah, perdona. Sí. No, jo penso el que comentaven els companys respecte a la intel·ligència artificial i ho comparteixo, eh? Sí que és veritat que penso també, i aquí acabo, eh?, que no som conscients del tot, em sembla encara, de fins on arribarem amb la intel·ligència artificial, perquè és un boom que està començant ara, però que penso que ha d'anar, que anirà a més, perquè tot apunta cap allà, no?
Fina, una paraula, no em dóna
sí,
temps
una paraula,
a més.
Ens ha d'ajudar a prendre decisions.
Fantàstic. Júlia Rosa, Fina Mascaro, Adrià Molina, Madeu Banach, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins la propera.
Gràcies a tots.
Fins la propera, gràcies.
Moltes gràcies a tots.
Adéu, bon dia.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Catalunya amplia fins als 74 anys el cribatge de càncer del còlon. Pel que fa al Penedès, es manté per sota de la mitjana de participació. El Departament de Salut ampliarà el cribatge colorectal de 69 a 74 anys a partir de finals de 2026. Les persones que compleixin 69 anys no sortiran del programa, sinó que continuaran rebent invitacions cada dos anys. L'objectiu és detectar més casos en fases inicials i reduir la mortalitat. Es calcula que es podran detectar 1.205 casos addicionals cada any. Un total de 203 alumnes de sisè de primària de les escoles de Sant Sadurní participaran aquest dimecres a les 8 del vespre en la cantata escolar Un passeig de fantasia, que tindrà lloc a la pista coberta del Col·legi Sant Josep. L'espectacle, dirigit per Jordi Serrano, de l'Escola Municipal de Música, reunirà els estudiants en una actuació conjunta que posa en valor el treball musical i educatiu fet a les aules. La proposta oferirà una experiència artística compartida que combinarà música i posada en escena en un acte obert al públic. El programa musical inclourà peces conegudes com The Circle of Life, del Rei Lleó, She's in Love, de la Sirenita, i així com cançons populars com Dancing Queen i Mamma Mia, d'Ava, o We Go Together, de Gris. La cantata comptarà amb acompanyament musical en directe de piano, flauta, guitarra i bateria, així com narració i veus solistes en una proposta col·lectiva que aplega alumnat de diversos centres. Es busca la imatge de la Festa Major 2026 de la Granada. L'Ajuntament obre la convocatòria pel concurs de disseny de la portada del programa de la Festa Major d'enguany. Tots els artistes locals, tant els amants del pinzell com els creatius digitals, estan convidats a presentar les seves propostes fins al dia 1 de juny. El concurs, dotat amb un premi de 300 euros en vals pel comerç local, vol incentivar la participació de totes les edats per trobar una imatge que uneixi tradició i modernitat. Bellvei ja compta amb un nou mural dedicat a la cultura popular. Una obra que transforma un espai del municipi en un punt d'interès cultural i visual. Aquest mural representa diversos elements de les tradicions catalanes amb escenes i figures que aboquen festes i costums molt arrelats al territori. L'objectiu és posar en valor el patrimoni cultural i reforçar la identitat local. La iniciativa forma part d'un projecte per dinamitzar els espais públics i apropar l'art a la ciutadania. A més, s'ha volgut fomentar la participació veïnal, implicant la comunitat en el procés creatiu. Amb aquesta actuació, Bellvei continua apostant per la cultura com a eina de cohesió social i de projecció del municipi. El mural ja es pot visitar i es preveu que es converteixi en un element emblemàtic dins del paisatge urbà del poble.
Penedès en xarxa.
Per afrontar els reptes que tensionen l'educació, la reflexió reposada pot ser una molt bona aliada. Al Penedès en xarxa, mensualment oferim un espai que ens aporta elements per a pensar en fonament els canvis educatius que sovint ens neguitegen. És la secció El Pupitre amb l'experta Carme Ortoll, que ens acosta des de Canal 20 al Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, un mes més. Aquest mes d'abril també ens acompanya el pupitre, la Carme Ortoll, mestra de mestres. Què tal? Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Avui de què parlarem en aquest pupitre?
Mira, avui, aquest mes d'abril, al pupitre parlarem d'un tema de força actualitat, com és la intel·ligència artificial. De fet, vivim en una societat digital, enmig de molts aparells, mòbils, amb xarxes socials, amb videojocs i amb algunes intel·ligències artificials a l'abast de gairebé tothom. La intel·ligència artificial, sobretot la generativa, ja forma part del dia a dia de molts adolescents i molts joves, tant en l'àmbit educatiu com en l'àmbit personal. Per tant, està bé de posar la tecnologia al servei de les persones, però no al revés. i sobretot cal saber i poder acompanyar educativament els joves per tal de que en puguin fer un bon ús. I per fer-ho, des del primer moment, en totes les condicions òptimes, hem de formar-nos i informar-nos bé.
Si haguéssim de definir la intel·ligència artificial, la IA, de què estem parlant?
La IA està dins l'àmbit de la informàtica. Al darrere d'ella sempre hi ha una programació informàtica. Ella, la intel·ligència artificial, per molt que diguem que és intel·ligent, pensem que no pensa, no sent, ni té criteri propi. De fet, són sistemes que aprenen de manipular milions de dades i amb aquestes dades fan i resolen tasques. I per tot el que fa, segur que podríem dir que es requereix algun tipus d'intel·ligència, però d'aquí a pensar o a sentir és una altra fase, una altra història. De fet, d'intel·ligències artificials n'hi ha de moltes classes i tipologies, des d'algunes que ens poden ajudar a fer escrits o textos, fins a assistents personals, a traductors, a simplificadors i a molts altres tipus de xats. Ara, des de fa 2 o 3 anys, disposem del ChatGPT, que potser és el que coneixem més i que coneixem perquè ens pot generar textos, imatges, però el que hem de tenir molt clar és que això no vol dir que ell entengui res.
I tenim dades de la seva utilització en els joves?
Estudis de 2024 ja apuntaven que el 86% de l'alumnat ja utilitzava la intel·ligència artificial en els seus estudis i més de la meitat ho feia com a mínim un cop a la setmana. A nivell de l'Estat espanyol, l'Institut Nacional d'Estadística s'ha registrat aquest últim any que el 59% dels joves entre 16 i 24 anys han fet servir la intel·ligència artificial amb finalitats educatives. Alguns professors i equips docents han reaccionat marcats per la por, normal, i per la prohibició. En canvi, especialistes investigadores en aquest camp, com Marina Vendrell o Margarida Romero, defensen que cal desplaçar el focus de la prohibició cap a la metodologia i aposten per un model d'aprenentatge que treballa un ús crític de la intel·ligència artificial, tant dins com fora de les aules o dels centres educatius. Ens cal per atenció amb l'alumnat, dels usos que pot donar i de les possibilitats que li ofereix la IA, però també conèixer bé els riscos associats. Treballar-ho, revisar les tasques que ens demanen els nois i noies i avaluar-ne bé l'ús que se'n pot fer i establir uns bons criteris.
De fet, la intel·ligència artificial ens pot ser útil en educació. Ens pot donar oportunitats per l'aprenentatge?
Sí, si s'utilitza bé, sí, i tant, ja que acull i atén moltes dades i per mi la IA ben utilitzada pot ser una gran aliada educativa. Però sobretot cal fer-ho amb una utilització correcta. Només d'aquesta manera, entre molts altres aspectes, es pot ajudar, per exemple, a personalitzar millor els aprenentatges per cada criatura i només així es pot fer un pas important en aquest sentit. Pot ser útil per donar també alguns suports a alumnes amb dificultats o amb més vulnerabilitats. Pot servir també per ajudar-nos a explicar millor els conceptes i els continguts. Ens pot ajudar a explicar un mateix tema de maneres diferents per acostar-nos més a les necessitats de cadascú. I també, fins i tot, pot estalviar en alguns moments temps als docents per la preparació d'activitats. I també per aprendre a partir de l'anàlisi de dades, que ens facilita la mateixa intel·ligència artificial. Pot ser un aspecte del tot educatiu. El que cal en aquestes reflexions, com en moltes d'altres en aquest sentit, tant en educació de les tecnologies, que no hem de saltar mai la línia de la prudència i hem de tenir present que les màquines poden ser molt bones per solucionar-nos molts aspectes, sempre que no hagin de portar cap valor afegit al nivell humà. I que hem de saber bé i no confondre que mai serà com la intel·ligència humana, que és biològica i que té consciència. En canvi, la màquina no s'hi aproxima. La intel·ligència artificial és insignificant davant de la complexitat del nostre cervell. Per tant, aquest cop tampoc és bo fer comparacions.
Però també sabem que cal reflexionar sobre els riscos que comporta la intel·ligència artificial. És així? Hi ha riscos?
Sí. Sabem que ens aporten avantatges, però també comporta molts riscos. Precisament per això cal educar bé els joves en aquests aspectes, perquè no passi allò de que d'una eina que pot ser positiva en fem un mal ús i generi dependència o fins i tot un ús passiu. Hem de saber i tenir sempre present que la IA no substitueix l'aprenentatge i, a més, si s'usa malament, el pot fins i tot empobrir i pot produir pèrdua de la capacitat humana. També cal compartir que no tots són flors i violes, perquè la intel·ligència artificial ens pot donar informació incorrecta i ens pot portar a donar una resposta a una pregunta que li fem sense entendre-la i donar-nos dades a vegades poc fiables. Malauradament, també sabem que no sempre respecta la privacitat dels usuaris. Per això han de tenir molt clar, i és important de compartir, que la IA no pot ni ha de substituir mai el pensament crític i tampoc les opinions de cadascú. I tenir present que si fem un ús excessiu ens pot aïllar molt, ens pot aïllar molt a nivell social, un altre aspecte que també cal considerar. I un altre dels aspectes que cal saber és que a l'utilitzar la IA, per tal que ella pugui funcionar correctament, li cal consumir grans quantitats d'aigua. Aigua utilitzada per generar electricitat, aigua per produir els elements electrònics i també per la necessitat de refrigerar els servidors. Ja ho veus, tot un món.
Déu-n'hi-do. Llavors, el paper dels adults i sobretot de les famílies amb infants i joves davant de la intel·ligència artificial, com cal enfocar-lo?
No és gens fàcil, ja que sabem que els infants i joves ja en són a dins plenament, ja que s'hi troben cada dia davant de les pantalles. Per això, el paper dels adults, al meu parer, és clar. Ha de ser que la persona que ensenya davant de la intel·ligència artificial hauria de ser molt equilibrada, crítica i educativa. Ni amb una por automàtica excessiva, ni tampoc amb entusiasme sec. Ni papanates, que són aquells que vanaglorien les excel·lències en tecnologia i en minimitzen els riscos, ni tampoc, com ens diria l'enllorat Carles Capdevila, paranoics, que no veuen cap oportunitat de millora en la societat digital. Doncs ni això ni allò. El que per mi cal és posar-hi seny, sentit comú i formació. Als adults, a les famílies i als ensenyants, primer de tot és bo d'escoltar, de conèixer i sobretot de comprendre bé el que representa aquell nou invent i com l'utilitzem, abans de jutjar. I si allò és adequat per un infant o per un jove o no, ja que moltes pors venen, a vegades, del desconeixement. Per avançar en educació i també en intel·ligència artificial, ens cal estar ben informats, perquè fixa't, igual que si per escriure només utilitzéssim els correctors per saber si un text està ben escrit o no, o per fer operacions matemàtiques només féssim servir la calculadora i no el cap, si només ens baséssim únicament en l'utilització de la intel·ligència artificial, podríem perdre o deixar d'utilitzar moltes capacitats de les que disposem les persones i que són vitals per a un aprenentatge profitós i un bon desenvolupament integral. Els adults no han de ser bons tècnics ni experts en informàtica ni en intel·ligència artificial, però sí que és bo que hi entenguem i saber bé què pot fer la IA i què no pot fer.
I per què hem de tenir tanta cura amb la intel·ligència artificial davant dels adolescents, en aquest cas?
Perquè, entre altres coses, sabem que les respostes de la intel·ligència artificial moltes vegades poden ser molt amables i fins i tot persuasives. Per això hem de tenir cura, ja que tot el que diu els infants i els joves, moltes vegades, i és possible, que els agradi de sentir. I això pot provocar que se'n vulguin fer amics i tenir assistents de joc i fins i tot amics virtuals, que en alguns casos poden ser poc positius o fins i tot dubtosos. Això pot provocar que els nois i les noies, el fet de que ja s'hi trobin bé jugant amb ells i no volen o no els cal sortir de casa, ni que tinguin ganes de sortir per anar a jugar o fer un esport amb els altres companys, ni tampoc de relacionar-se amb els seus amics i amigues del carrer, i que això faci que es vagi perdent aquesta part d'interacció social més presencial. Si això comença a passar, ens ha de provocar una alerta en el qual hem d'actuar ràpid, ja que els podria afectar no només a nivell físic o relacional, sinó fins i tot a nivell de salut mental.
I si situéssim alguns exemples d'intel·ligència artificial útils que ens pot resultar en el nostre dia a dia, quins podrien ser aquests exemples?
Mira, a mi sempre m'agrada posar un exemple que podria ser adequat, que és el de l'orientació. Quan anem en cotxe o en moto o en bicicleta en un lloc determinat i li demanem al GPT que ens ajudi a saber allà on volem anar, segur que ens pot donar molt més bones orientacions i instruccions sobre les carreteres del que podríem fer nosaltres mateixos. Però al final, sempre serem nosaltres els que decidirem si passem o no per aquell camí que ens marca. Perquè la IA ens orienta, però qui pren, qui adopta la decisió d'escoltar-la o no, som nosaltres, els usuaris. La intel·ligència artificial no té les mateixes propietats que tenim nosaltres a l'hora de prendre decisions, perquè ella no decideix. No sap moltes coses de les que sabem nosaltres. No pot tenir propietats com les persones. De fet, aquest només seria un exemple entre molts dels que podríem aplicar en moltes coses de les que fem cada dia.
De fet, per exemple, sabem que en temes com la salut, la intel·ligència artificial s'ha aplicat i ha pogut ser un element per avançar molt.
Sí, moltíssim en salut, sobretot en afinar diagnòstics mèdics i en estadístiques, en la detecció precoç de malalties, en medicina més personalitzada, en models prescriptius que ajuden molt a millorar la dosi de la medicació de cadascú, en tractaments més efectius i menys efectes adversos, entre molts altres. I també ens és útil en molts altres àmbits, com dèiem abans, en educació, en projectes arquitectònics, en altres feines i treballs del mercat laboral. Però, com comentàvem, s'ha d'estar molt atent en conèixer bé els riscos que té i que ens pot aportar respecte a la privacitat i també alguns biaixos informatius, a la dependència, entre altres.
I llavors què podem fer en aquest sentit, Carme?
Per mi el que cal és saber mantenir una mirada crítica, ja que la IA no és neutral. Cal ensenyar i ajudar a practicar sobre com contrastar informació, com donar per bo o no tot el que ens diu, perquè, de fet, només és una eina que actua automàticament. El que és bàsic és fer-li bones preguntes, plantejar-li temes ben dissenyats i ben explicats i demanar-li d'on ha tret la informació o les dades que ens dona. Per això, el paper dels adults en aquest tema, com en molts d'altres, també és acompanyar els joves a compartir els avantatges i les incongruències. Tots sabem que prohibir sense explicar sol fallar, i normalment no va bé. Per això és millor, igual que en qualsevol tasca on intervé la tecnologia, regular bé, parlar obertament dels processos, mostrar-ne els usos responsables, marcar límits clars i a poder ser sempre consensuats sobre els continguts, però també sobre el temps o la privacitat, entre moltes altres coses.
I com hauríem d'utilitzar-la, la intel·ligència artificial?
La intel·ligència artificial hem de saber usar-la com una eina, no com un substitut del raonament, ja que no pot reemplaçar en cap moment ni el pensament propi, ni l'esforç d'aprendre, ni tampoc es pot substituir per la interacció i per les relacions humanes. Hi ha molts bons protocols en aquest sentit que podem consultar. Com a adults i ciutadans, també cal ajudar sempre a protegir els més joves en aspectes com les dades personals i a demanar transparència, sobretot a temes d'empreses i de governs. Per això, per a mi és més educatiu acompanyar que no pas prohibir. Compartir grans i petits, de posar límits clars i coherents, pot ajudar molt. Més, a més, a fomentar la curiositat, sempre acompanyada de criteri i de la responsabilitat. Ensenyar-los i ensenyar-nos a fer-nos preguntes com: qui ha creat això? És fiable? Què em faig jo exactament del que em diu? Com ho analitzo? Com ho entenc? Seria, a més, educar en tecnologia, també educar en valors, perquè tant la tecnologia com la IA no són ni bones ni dolentes. Sempre dependrà de l'ús que ens hi fem. Per tant, no es tracta de preparar els infants per un futur amb l'IA, sinó d'educar-los perquè sigui el màxim de coneixedors i responsables en l'utilització d'un món digital avui, avui mateix, en el present immediat.
Coneixem que hi ha veus qualificades en intel·ligència artificial. Ens porten molts sabers?
Sí, n'hi ha. N'hi ha moltes persones que fa molts anys que hi pensen i treballen intensament. A mi m'aporten i m'apropen també a saber aturar-me i a reflexionar sobre el que diuen, el que volen dir i el que representa aquest tipus d'intel·ligència a les nostres vides. Una d'aquestes veus més respectades en intel·ligència artificial a casa nostra és el professor i bon amic Ramon López de Mántares. A vegades, al llegir-lo, el Ramon, o sentir-lo en entrevistes i conferències, hi ha frases d'ell que les apunto bé, perquè segurament ens poden portar a aturar-nos i a tenir ganes de ser més coneixedors del tema. Com et deia, m'aporta en reflexió. Per exemple, la intel·ligència artificial no pensa, però executa instruccions extremadament sofisticades. O una altra reflexió. Les màquines poden calcular molt bé, però no entenen el món com ho fem les persones. O una altra. La intel·ligència artificial actual és molt lluny de tenir sentit comú. En un món en què segurament estaríem tots d'acord en què tenir sentit comú és una de les coses més necessàries. I una altra que em va fer buscar més informació sobre la IA quan vaig llegir: el veritable repte de la intel·ligència artificial no és tècnic, sinó ètic i social. Aspectes com la intel·ligència artificial poden ser una gran eina de progrés, però també poden amplificar desigualtats si no es regula bé. Jo crec que aquestes són aportacions molt importants en el món cultural i social que ens aporta aquest coneixement.
Anem a una d'aquestes frases. Què ens comporta que el veritable repte, com comentaves, de la intel·ligència artificial no és tècnic, sinó ètic i social? Què vol dir això?
La idea en el veritable repte de la intel·ligència artificial, com et dèiem, no és tècnic, sinó ètic i social, i implica un canvi profund de focus. No es tracta només de fer màquines més potents o precises, sinó de decidir com volem que afectin a la nostra vida col·lectiva. Ens podem trobar que una IA pot ser eficient i alhora profundament injusta. Un dels reptes és utilitzar-la èticament i saber-la utilitzar per treure beneficis justos. Comporta de manera clara i pràctica que cal saber bé qui pren les decisions i en quins valors, com per exemple en quin contingut ens veiem a les xarxes, podria ser un. Un altre exemple podria ser en una contractació de feina o de crèdits bancaris o de sentències judicials. Els reptes no seria si funciona o no en aquell aspecte, sinó si és justa, si discrimina, si reforça desigualtats existents o no. Un altre aspecte és sobre la privacitat i el control de dades. La IA es basa en enormes quantitats d'informació personal i això ens fa plantejar qüestions sobre qui és el propietari de les dades, fins a quin punt som vigilats, podem dir realment que hi consentim a tot allò, entre molts d'altres. En aquest cas, el risc no seria tecnològic, sinó que seria social. Sense decisions socials i conscients ben contrastades, la IA pot ampliar molt les desigualtats i amb aquests aspectes també cal tenir els ulls ben oberts. De fet, si ho pensem, malauradament a la vida també ens trobem amb persones que no són del tot fiables o que no es comporten com esperem. Doncs igual que estem a l'aguait en això, a la vida real, presencialment també ho hem d'estar, perquè hem d'estar amb els ulls ben oberts per donar resposta al que ens pot portar la IA.
Altres preguntes que també cal compartir i que ens amoïnen tenen a veure amb la pèrdua de l'autonomia, la relació entre la intel·ligència artificial i la dependència o l'addicció.
Sí, cada cop delegant més decisions als sistemes anomenats intel·ligents. Això ens ha de fer rumiar si comporta que deixem de pensar críticament. Serà que tindrem una societat més còmoda però menys lliure? Seria una pregunta. Per això ens cal, en qualsevol qüestió que plantegem, des de la salut fins a la justícia o l'educació, marcs ètics i clars, amb lleis responsables sobre la seva utilització i amb una supervisió humana real i continuada. En definitiva, sempre quedem dient que perquè el funcionament sigui cada cop més òptim, la formació és essencial.
Ens agradaria seguir parlant d'aquestes qüestions i d'altres que ens planteja el tema de la intel·ligència artificial, però el temps és el temps i ens haurem d'emplaçar un altre dia. Avui ens ha acompanyat en el pupitre per parlar de la intel·ligència artificial, com sempre, la Carme Hurtó i Grífols, i a més, Carme, quines altres persones o col·lectius?
A més, com en cada pupitre, també ens hem servit d'articles, investigacions, conferències i lectures de diferents persones estudioses del món de l'educació i de la pedagogia, en aquest cas també de l'educació digital, com informes d'UNICEF, Diari de l'Educació, Ramon López de Mantres, Carme Torres, l'ICSTEC, el Diccionari de la Llengua Catalana i algunes aportacions del ChatGPT. I com sempre, també ens hem servit de la veu, el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres d'educació de Catalunya.
I com sempre, acabem el pupitre amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Avui una frase de Bill Gates, quan diu: "La tecnologia és només una eina. En termes de motivar els nens i ajudar-los a aprendre i a fer-los treballar junts, el mestre és el més important."
I fins aquí el pupitre d'avui, Carme.
Sí, gràcies per la vostra escolta i per la confiança. A veure si un altre dia tenim ocasió d'amb tots els oients que sou en sintonia de poder fer un bon debat, que segurament ens ajudaria a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.
És un luxe tenir la Carme Hurtoll, mestra de mestres, amb aquesta passió per l'educació que té i que ens acosta mensualment a través de les zones del Penedès al xarxa, gràcies al pupitre. Ara tenim un parell de minuts de publicitat justets. Escoltem el butlletí de notícies de les 11, sabem què passa al món, ens actualitzem i entomem la tercera i última hora d'aquest matí de dimarts amb el Català al carrer. Hi haurà concurs, hi haurà la possibilitat de guanyar un llibre infantil, Una nit bestial, avui, Pantalles amb Carles Gala, i acabarem amb una fake news.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.